Bona nit, són les 9:33 minuts. No pinta gaire bé aquest final d'any als parquets. El ressorgiment amb força de la crisi subprime ja va provocar que la setmana passada els principals indicadors mundials tanquessin amb pèrdues remarcables. La intervenció concertada dels principals bancs centrals per aplicar mesures per pal·liar la crisi de liquiditat i injectar confiança va apagar un foc, però no pas l'incendi. Aquella notícia, que molts van traduir com els bancs centrals van al rescat de les borses, els inversors van interpretar com el reconeixement explícit que el problema de fons és molt greu. El cas és que des d'aleshores el vermell s'ha anat consolidant. Perquè us feu una idea, el passat dia 12, el dia de l'anunci de l'acció conjunta dels bancs centrals, l'IBEX 35 es va arribar a situar per sobre dels 15.900 punts. En menys d'una setmana, el selectiu espanyol s'ha deixat pel camí gairebé 600 punts. Avui, la patacada bursària s'ha recolzat en els mals auguris de l'expresident de la Reserva Federal dels Estats Units. Alan Greenspan ha dit que l'economia nord-americana té la meitat de les possibilitats d'entrar en recessió. És més, Greenspan ha dit que hi ha indicis d'estanflació, és a dir, la convivència de la inflació i l'estancament del creixement. En un entorn on la por es pot palpar, els inversors viuen des d'avui una mica més a prop del pànic.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Avui començarem, doncs, a la borsa. Per cert, a partir del 2 de gener, els joves catalans que optin a l'ajuda de 210 euros per pagar el lloguer ja podran presentar-ne la sol·licitud. Avui, el Ministeri d'Habitatge i la Generalitat han signat un conveni per gestionar aquesta renda bàsica d'emancipació. Setmana clau també aquesta per al sector del vi. Brussel·les ha començat ja els contactes per desbloquejar la reforma del vi i la vinya. Us explicarem totes aquestes coses, entre moltes altres, fins a les 10 de la nit. Avui, doncs, comencem amb les borses. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui, Josep Ramon, i per tot això que dèiem, la inflació, la crisi subprime i les perspectives de cara al 2008, els principals indicadors europeus han anotat pèrdues superiors a l'1,5%. Als Estats Units, la por entre els inversors continua estenent-se. A Wall Street, el Dow Jones cau un 0,9% i el Nasdaq prop d'un 2%, amb una preocupació augmentada després de les paraules de l'expresident de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que ha assegurat en una entrevista a la televisió ABC que hi ha un 50% de possibilitats que l'economia dels Estats Units entri en recessió. En tot cas, Josep Ramon, unes paraules que també han escoltat amb preocupació els inversors europeus.
La por ha tornat a les borses europees a fruit de l'elevada inflació arreu, de l'actual crisi del crèdit i, sobretot, pels mals auguris sobre l'economia nord-americana de l'expresident de la Reserva Federal. Alan Greenspan ha assenyalat que l'economia dels Estats Units té un 50% de possibilitats d'entrar en recessió. A més, els inversors veuen cada cop més pessimisme als resultats de les companyies, sobretot en els sectors immobiliari i bancari. Tot plegat ha enfonsat uns mercats europeus que ja des de l'obertura s'han tenyit a vermell. Aquí l'IBEX 35, en línia doncs amb la resta d'europees, ha baixat 257 punts, un 1,65%, i s'ha situat als 15.318, amb 34 valors del selectiu en pèrdues. Només un en verd, Mapfre, ha pujat un 0,33% fins als 3,04 euros per acció, després que Caja Madrid es farà amb el 15% del capital i dos llocs en el Consell a canvi de reorganitzar la seva aliança. En el mercat de divises, un afeblit euro, en nivells mínims des del passat octubre, ha fixat el seu canvi a 1,4393 dòlars.
Catalunya Informació.
Dos quarts i pràcticament i mig de 10 de la nit, us expliquem també que el secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, assegura que l'economia espanyola és forta i es troba en una situació relativament bona per fer front a la inestabilitat del sistema financer internacional. En una conferència d'aquest vespre, el Cercle d'Economia de Barcelona, Vegara també ha insistit que l'alça inflacionària és transitòria. Eugènia Riera.
El secretari d'Estat ha admès que la taxa interanual del 4,1% és elevada, però l'ha atribuïda a l'efecte del petroli a nivell internacional. En aquest sentit, Vegara ha destacat que la pujada de preus és una característica de la zona euro i ha anomenat tres mesures per capgirar la situació actual.
eficiencia energética, impulsar dentro en el marco en el que debe hacerse esto, que es la Unión Europea, aumentos que, por supuesto, desgraciadamente no van a ser a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo de la oferta, y también, lógicamente, un análisis por parte de la Comisión Nacional de Competencia para identificar si hubiera habido comportamientos contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia.
Begara ha insistit que la previsió del govern espanyol és que el creixement econòmic pel 2008 se situï al voltant del 3%. També ha afirmat que l'acord dels grans bancs centrals per injectar liquiditat als mercats és positiu, perquè permetrà normalitzar la situació de sequera creditícia.
Més coses als joves catalans que vulguin l'ajuda de 210 euros per pagar el lloguer la podran començar a sol·licitar a partir del 2 de gener. La poden demanar els joves que tinguin entre 22 i 30 anys i que els seus ingressos bruts anuals no superin els 22.000 euros. Quins passos cal seguir, Sílvia Solanes?
Doncs caldrà presentar la sol·licitud a les oficines que gestiona la Generalitat, però les ajudes les pagarà el Ministeri. La ministra d'Habitatge, Carme Chacón, ha concretat els terminis en què es pagaran les ajudes.
Així que el Ministeri de la Vivenda rebi catalanes i catalans, que la Generalitat de Catalunya ens digui que tenen dret a rebre aquesta renda bàsica d'emancipació, el primer mes següent estarien, per tant, percebent directament en el seu compte corrent aquesta renda bàsica d'emancipació.
Avui la Generalitat i el Ministeri d'Habitatge han signat el conveni que especifica la gestió d'aquesta renda bàsica d'emancipació, així com l'anomenen. En la signatura del conveni, el president de la Generalitat, José Montilla, ha respost implícitament a les crítiques de Convergència i Unió a la proclamació de Carme Chacón com a candidata socialista per Barcelona, en el sentit que actuava en contra dels interessos de Catalunya.
Ens sorprèn que s'hagi alçat alguna veu crítica, no?, contra la seva posada en marxa. Perquè algú pot pensar que ajudar els joves i les joves a aconseguir el seu primer habitatge, ajudar-los a la seva emancipació, pot ser contrari als interessos de Catalunya?
Precisament, Sílvia, aquest dimecres es podria aprovar la llei pel dret a l'habitatge.
Sí, el conseller del RAN, Francesc Baltasar, ha dit que ha sigut positiu que el polèmic article del lloguer forçós hagi anat al Consell Consultiu.
En aquests moments encara hem lograt fer més transparent, amb més seguretat jurídica, i podríem dir, i amb una enorme sensibilitat social encara més, adreçada especialment als propietaris, d'aquest apartat de l'article 42.
Per això Baltasar ha demanat a CiU i PP que votin a favor de la llei. Per cert, que la federació ha presentat una esmena on proposa substituir la mesura del lloguer forçós per un procés de conciliació en què el propietari pugui consentir a l'administració que el seu habitatge es llogui a terceres persones.
Per cert, que els espanyols han invertit més de 2.600 milions d'euros en immobles a l'estranger.
Aquesta és la dada que ha donat el Banc d'Espanya referida als primers 9 mesos de l'any i suposa un increment del 69% respecte al mateix període de l'any passat. La compra d'habitatges a l'estranger s'ha disparat exponencialment en els últims anys. Des del 2003, quan s'hi van destinar 385 milions d'euros, la inversió en aquest camp ha crescut un 580%. També puja la inversió estrangera en immobles a l'Estat, gairebé 4.200 milions d'euros fins al setembre, un 22% més que el 2006.
Catalunya Informació.
Anem fins a Brussel·les, setmana decisiva per a la reforma de la política comunitària del vi. Els ministres d'Agricultura han començat a debatre en aquesta localitat les últimes propostes de la Comissió Europea i la presidència portuguesa de torn. La delegació espanyola veu més a prop l'acord. Nando Zenoguera.
La ministra d'Agricultura, Helena Espinosa, ha valorat positivament que l'última proposta de la presidència portuguesa rebaixa de 200 a 175.000 les hectàrees a arrencar voluntàriament. Dóna prou llibertat als estats membres per decidir a què dediquen les ajudes europees i retarda 2 anys la liberalització de les plantacions. Espinosa creu, però, que el document és millorable.
És positivo, recoge la major part de les reivindicacions d'Espanya en el sector vitivinícola, aunque lógicamente hay aspectos que queremos seguir mejorando.
Els ministres també decidiran aquesta setmana l'assignació de les quotes pesqueres pel 2008. En aquest sentit, l'organització ecologista Greenpeace ha organitzat un acte espectacular aquest matí per protestar contra la política europea de captures. Abans que els guardes de seguretat poguessin reaccionar, desenes d'activistes han construït ràpidament un mur de veritat que ha tapat l'entrada principal de l'edifici del Consell de Ministres. La policia els ha detengut.
3 minuts i 3 quarts de 10 de la nit. Repassem altres notícies en format més breu. El producte interior brut per habitant a Espanya supera en 5 punts la mitjana europea.
Aquesta dada que ha facilitat l'Oficina d'Estadística Comunitària, l'Eurostat, situa Espanya per sobre d'Itàlia. Tot i això, el PIB per habitant espanyol encara està per sota de la mitjana dels països de la zona euro. De fet, els països de la zona euro, Espanya en supera 4: Portugal, Eslovènia, Grècia i Itàlia. El país més ric de la Unió és Luxemburg. A l'extrem contrari hi ha Bulgària i Romania.
La farmacèutica Merck acomiadarà un centenar de treballadors de la planta de Mollet del Vallès.
La direcció de la multinacional nord-americana afirma que la mesura, que es farà efectiva l'any que ve, respon a la voluntat de garantir la viabilitat de l'empresa. Pel comitè, però, aquest argument no és creïble, ja que els últims anys la planta de Mollet ha augmentat els beneficis i la productivitat.
Air France i KLM faran una oferta pel 100% de l'Itàlia.
El grup franco-holandès es desmarca així de la resta d'oponents que només pretenien comprar el 49,9% de les accions que encara són de titularitat estatal. Air France i KLM han anunciat que quan controlin l'Eurolínia injectaran 750 milions d'euros per reflotar-la. Les accions de l'Itàlia han quedat suspeses avui durant una estona perquè estaven anotant pèrdues excessives.
L'agència tributària habilita un simulador per calcular la pròxima declaració de l'IRPF.
Des de avui es pot trobar a la web de l'agència. Pretén així facilitar l'adaptació dels contribuents a les noves característiques de la reforma de l'impost, que s'aplicarà per primera vegada a la declaració corresponent a l'exercici del 2007.
La SEPI guanya més de 50 milions i mig fins al setembre.
La Societat Estatal de Participacions Industrials ha superat en 61 milions d'euros els resultats obtinguts en el mateix període de l'any passat. Aleshores, el holding públic va perdre 10 milions d'euros.
Caja Madrid controlarà el 15% de Mafre.
Les dues entitats han arribat a un acord que permetrà Caja Madrid augmentar la seva presència a l'asseguradora a través d'una ampliació de capital. L'acord també preveu que l'entitat financera ocupi dues butaques al Consell d'Administració de Mafre.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
El calendari.
Repassem, doncs, aquestes previsions. Aquesta setmana ha de quedar vist per a sentència el judici de Gesc Cartera. També estarem pendents de Brussel·les, on es fa la reunió de ministres d'Agricultura europeus que podria servir per desbloquejar la reforma del vi. I dijous se celebra al Museu Nacional d'Art de Catalunya la 22a edició de la Nit del Turisme de Catalunya, que organitza el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
I dius que a través del web heu incrementat extraordinàriament les vendes?
I tant. Pensa que amb internet ara tenim clients d'arreu del món.
Nosaltres també ens hauríem de posar les piles i innovar, però no sabem ni per on començar.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà tenen tècnics que t'orienten, organitzen jornades i seminaris, atenen consultes.
Sí, senyor. Un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902 448 448.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
Em posarà mateix 3 quarts de 10 de la nit. És moment de repassar les més destacades de l'actualitat general. Vicky Vilaplana, bona nit.
Bona nit, Àlex. Doncs comencem dient que tornen a les escoles catalanes les notes de sempre, és a dir, les notes de l'excel·lent a l'insuficient per avaluar a finals de cada cicle els estudiants de primària i secundària. Educació la recupera, diu, per implantar als nois la cultura de l'esforç. 7 detencions més en una segona batuda clíniques on suposadament es feien avortaments il·legals. Entre els detinguts hi ha psiquiatres i psicòlegs. Les persones considerades com a grans dependents començaran a cobrar aquesta setmana també les prestacions de la llei de la dependència, segons ha avançat aquesta casa la consellera d'Acció Social. I la Conferència de Països Donants per l'Estat Palestí, reunida a París, ha aconseguit reunir 5.100 milions d'euros per als pròxims 3 anys en comptes dels 3.900 que havien demanat els palestins. També avui hem sabut que els governs de Catalunya, les Balears i Andorra han acordat refundar l'Institut Ramon Llull, al qual es reincorpora l'executiu de les Illes. L'acord, firmat aquesta tarda a Palma, estableix que l'Institut pot acollir, entre altres territoris de parla catalana, per projectar la llengua i la cultura catalanes. És moment de saber com se circula per la xarxa viària catalana. Clara Virgili, bona nit.
Bona nit. Ja no es registren incidències per circular, si bé sí que hem de dir que les nevades al Tarragonès tenen ja les primeres afectacions a nivell de trànsit. Fa uns minuts el Baix Camp ha quedat tallada a la carretera C242 entre Alforja i Cornudella de Montsant per neu. Tot i això, aquestes poblacions no han quedat aïllades, ja que es pot accedir a Cornudella des de Prades i a Alforja des de les Borges del Camp. Recordeu que tant amb pluja intensa com amb neu es recomana reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat per evitar accidents. És tot. Bona nit.
Gràcies a Clara. I pel que fa al temps, les precipitacions que afecten punts de les comarques de Tarragona guanyaran intensitat aquesta nit amb una cota de neu de 200 metres a extensió esporàdicament fins a cota zero, és a dir, a nivell del mar. També poden presentar-se punts de les comarques de Girona i Barcelona encara més dèbils. A la resta serien testimonials de matinada. L'ambient, com sempre, i aquests dies, Àlex, de rigorós hivern.
Déu-n'hi-do. Vicky, bona nit.
Bona nit.
Continuem després d'un llarg estira i arronsa entre els partits que formen la gran coalició de socialdemòcrates i conservadors que governa Alemanya. El Parlament Federal, el Bundestag, va aprovar divendres la introducció d'un salari mínim per als treballadors de la Deutsche Post, la primera companyia de correus del país. Mentre la CDU d'Angela Merkel considera la mesura un fet puntual, els seus socis de l'SPD es mostren convençuts que aquest és el primer pas per la creació d'un salari mínim per a tots els alemanys. Oriol Serra, Berlín, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
Oriol, el salari mínim de Correus encara no ha entrat en vigor i ja està tenint conseqüències.
Doncs així és, conseqüències que, d'altra banda, eren d'esperar si tenim en compte les amenaces que van proferir els representants de les dues principals competidores de la Deutsche Post, les operadores de servei postal TNT i PIN Group. Totes dues es consideren afectades per la introducció d'un salari mínim a la Deutsche Post amb el que no podran competir i que les obligarà a retallar les respectives plantilles i fins i tot abandonar el negoci. De fet, la setmana passada, poques hores abans que el Bundestag aprovés amb una majoria aclaparadora la introducció del salari mínim per la majoria dels carters alemanys, des del grup editorial Axel Springer ja van amenaçar amb despendre's de la seva participació a PIN Group si la mesura tirava endavant. Ara, la realitat és que a partir de l'1 de gener, coincidint amb la liberalització del servei de correus a escala europea, els treballadors de la Deutsche Post rebran un sou hora de 8,40 euros si treballen a la distribució de cartes i de 9,80 si ho fan al repartiment. La competència assegura que no es pot permetre pagar més de 7,50 euros hora. Tant la TNT com PIN volen el reconeixement d'unes tarifes pròpies molt per sota de les de la Deutsche Post, però que les protegeixi del temut dumping salarial per part dels competidors estrangers a partir de l'any que ve.
I què és el que fa por exactament a Alemanya per la introducció d'aquest salari mínim?
Doncs tant a la patronal alemanya com a les institucions econòmiques de referència, com és per exemple la Federació de la Indústria Alemanya, la BDI, estan convençuts que la introducció d'un salari mínim a la Deutsche Post provocarà en primer lloc un efecte en cadena a mig termini en d'altres sectors de l'economia alemanya i en segon lloc la destrucció de milions de llocs de treball. El president de la patronal, Dieter Hund, per exemple, ha denunciat que la gran coalició està frenant el procés de reformes perquè està massa preocupada per les eleccions que s'acosten als estats federats de Hessen, Hamburg i la Baixa Saxònia, i ha advertit la cancellera Angela Merkel que, tot i els bons resultats, no hi ha motius per l'eufòria. Merkel, en un intent de tranquil·litzar els crítics amb el salari mínim de correus, va justificar que en el cas de la Deutsche Post es tracta de respectar uns pactes polítics inclosos a les negociacions prèvies a la seva privatització i que, per tant, ningú s'espanti perquè la CDU no defensarà salaris mínims en lloc més. Sí que ho farà, en canvi, l'SPD del ministre Scholz, que tot just ahir, en una entrevista al diari Die Welt, va assegurar que el salari mínim arribarà a Alemanya. Abans, però, socialdemòcrates i conservadors hauran de mantenir l'equilibri si volen arribar plegats a les eleccions previstes pel 2009.
Doncs, Oriol, gràcies una vegada més i bona nit.
Bona nit.
Economia i empresa.
Noms, amb Muriel Casals.
Muriel, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui el nom que tenim sobre la taula és Thorsten Veblen.
Sí, perquè com que va parlar del consum i del consum exagerat, he pensat que era molt adequat aquests dies.
Aquests dies de Nadal, eh?
Aquest home va néixer el 1857 als Estats Units, a Wisconsin, al nord dels Estats Units. Era fill d'uns immigrants d'origen noruec. Va estudiar filosofia a bones universitats de la costa est i es va formar en economia. Va ser professor d'economia a Chicago, a Stanford i finalment a Missouri. No va fer carrera acadèmica, no va passar mai de professor auxiliar. De totes maneres, va ser president de l'Associació d'Economistes Americans i va ser editor del Journal of Political Economy, que és una revista important d'economia.
Aleshores, Muriel, per què va ser important?
Va ser important perquè és un heterodox. I és, d'alguna manera, el creador del que avui se'n diu l'institucionalisme, que és creure que per explicar els fenòmens econòmics necessites saber conèixer el marc institucional. És a dir, que no pots només parlar de l'economia, sinó que has de tenir en compte la història, la sociologia, totes aquestes coses. Va escriure bastant, però hi ha dos llibres importants. Un del 1899, que és La teoria de la classe ociosa. És un llibre que va tenir èxit i on es descriu amb molta, molta ironia com els valors econòmics marquen els costums, marquen les modes, i diu coses que em penso que són molt actuals, com la mentalitat dels negocis penetra fins als establiments docents, diu, en detriment dels valors culturals, com el capitalisme dona una mentalitat depredadora on la gent intenta consumir ostentosament per sentir-se segur, per afirmar la seva superioritat social, com el capitalisme ja no és el bon capitalisme dels industrials, sinó que és d'unes persones més ocupades per les finances que per la producció. Tot això ho explica en un llibre del 1904, que és La teoria de l'empresa de negocis.
Que és el que n'ha quedat?
La idea de que aquest món dels negocis, que ell diu acabarà dominat per un nucli d'oligopolistes de grans empreses, per estudiar-lo cal separar la propietat de l'empresa i la direcció de les empreses. Això després Galbraith també ho va fer, el capitalisme dels gerents, i ell ho fa d'una manera molt, molt, molt crítica. Aquesta idea de que l'homo economicus, del que parlaven els seus antecessors, no es pot posar dins d'un esquema, sinó que és una cosa més complexa on hi juga la psicologia i tantes altres coses. He dit l'any que va néixer i no he dit que es va morir el 1929. Alguns dels seus biògrafs diuen, llàstima, li hauria agradat veure la crisi, que li donava raó de que això del capitalisme no acaba d'anar.
Déu-n'hi-do. Muriel, una vegada més. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Durant 10 anys hem acompanyat l'empresa catalana en la seva sortida a l'exterior. Hem estat testimonis de la seva modernització. Hem parlat amb els protagonistes d'aquest canvi i els hem ofert eines per afrontar els reptes de l'economia global. Volem continuar donant suport a l'empresa catalana, ara amb nous continguts i un nou disseny. Dossier Econòmic. 10 anys fent economia en català.
Turisme. Amb Pau Morata.
Encara no 5 minuts per parlar de turisme amb en Pau. Pau, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui per parlar de l'impacte econòmic de les peregrinacions.
Sí, una mica els que són viatges de turisme religiós, que n'hi ha de dos tipus. D'una banda, els que són peregrins, perquè fan uns viatges que tenen una motivació de complir unes normes, aquests dies, per exemple, els islamistes a la Meca, per Nadal, cristians, jueus, a Belén, i, d'altra banda, els que viatgen per curiositat, com, per exemple, la gent que viatja a veure monestirs o temples budistes o d'altres pràctiques hinduistes, de pràctiques religioses asiàtiques.
Xacobeo també ho seria?
Però?
El Xacobeo també ho seria?
El Xacobeo és un viatge mixte, perquè hi ha gent que va per peregrinar i gent que va per simple curiositat o per fer-ho, però estem parlant d'unes xifres com, per exemple, el Xacobeo, de 9 milions de persones cada any.
Déu-n'hi-do.
La qual cosa té un impacte econòmic brutal. En el cas de Galícia com a destinació final, de l'hoteleria i de la restauració de Santiago, i també de tots els camins. Fins i tot ara, en aquests moments, s'està obrint un camí des d'Anglaterra, des de Canterbury, fins passant per tot el que és França, i serà un nou camí de peregrinació. Però si parlem a nivell de xifres globals del món, es calcula que són 13.000 milions d'euros el que mou directament, més l'impacte induït que pot haver, aquest tipus de viatges de motivació religiosa. Hi ha uns 300 milions de passatgers, són xifres estimades, a tot el món, dels quals només un 25 milions serien europeus, la qual cosa vol dir cristians, fonamentalment, tot i que també hi ha molts jueus i molta gent que fa aquest tipus de peregrinacions.
El més destacat és el de la Meca?
No, el més destacat precisament és el Xacobeo. a tot el món, 9 milions, Roma són 8 milions, més que Roma, perdó, el Vaticà són 8 milions de passatgers cada any. Ara l'Estat Vaticà i l'Església Catòlica han muntat una companyia charter en combinació amb una companyia aèria que és propietat del Correu Italià per transportar precisament més ràpidament peregrins a Roma, Santiago, Polònia, en totes les nous llocs de peregrinatge relacionats amb l'anterior Sant Pare, i també Fàtima i Lourdes. Si parlem en xifres, Lourdes té 6 milions de viatgers cada any, Fàtima té 4, però és que no només a Europa, per exemple, a Guadalupe, a Mèxic i per Amèrica Llatina és també un lloc de referència absolutament mundial, i Montserrat ho és per molta gent d'aquí, però també, per exemple, un nivell anecdòtic, és una de les excursions, si més no, la més venuda entre els creueristes nord-americans que visiten i fan escala al port de Barcelona. Una de les excursions que més compren és la visita a Montserrat, que ara, per cert, està nevant avui, aquesta nit.
Escolta'm, Pau, posem que jo vaig a Roma.
Sí.
I passo pel Vaticà. Conto com a turista de peregrinatge? O...
comptaria, ja dic, són estimacions, perquè...
Posar-te el cas de que jo no sóc peregrí i no m'in...
Estadísticament estaries contemplat com a turista a Roma, perquè la teva estada nocturna, la pernoctació, no la faries en un hotel del Vaticà, perquè és molt petit l'Estat Vaticà, però sí que seria com a global a Roma. I per això la gent normalment, és, en un lloc tan gran com és Roma, és més difícil desglossar el que és peregrí del que és visitant curiós, no?, que visita els museus vaticans. Però, per exemple, fins i tot en llocs on no hi ha la religió catòlica, com és ara la Gran Bretanya, l'agència Thomas Cook, que, per cert, la va fundar un pastor protestant baptista i que va ser la primera agència de viatges que va fer un viatge organitzat que era una peregrinació de tren, precisament, fa 150 anys d'això, doncs Thomas Cook segueix venent un dels seus productes més venuts, a part de les vacances d'estiu, la visita a Roma i als museus vaticans. Per curiositat, per veure què hi ha en aquests museus, no? Però, clar, formen part també de la cultura aquesta occidental cristiana, tot i ser anglicans, la majoria d'ells.
Doncs avui amb el Pau Morat hem parlat de turisme, en aquest cas un turisme una mica diferent, tot i que l'impacte és enorme.
Sí, i l'Organització Mundial del Turisme ho contempla dintre de les seves estadístiques com el turisme de motivació religiosa, una de les maneres més importants des de fa molts anys, de fet, de fa segles, des del punt de vista estadístic, avui en dia està contemplat, tot i que s'han de ser estimacions.
Doncs el turisme de peregrinacions avui amb en Pau Morat. A Pau, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Acabem avui amb una frase de Jean-Philippe Courtois, president de Microsoft Internacional, que apareix a l'entrevista que li ha fet a Expansión. Parla, entre altres coses, de l'èxit del Windows Live, que a Espanya fan servir cada dia 19 milions de persones. I diu, el fenomen dels nostres programes de comunitat és tan espectacular que alguna vegada he sentit gent pel carrer dient «Jo sóc de Messenger». I tornem demà. Gràcies per la vostra atenció i bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.